4 minuts per sobre d'un quart de 9 del matí d'aquest dijous 14 de març, el Congrés dels Diputats votarà i previsiblement aprovarà la llei d'amnistia aquest dijous després de mesos de negociacions entre els partits. Avui volem saber quin és el recorregut que pot tenir a partir d'ara aquesta norma i per això avui parlem amb l'advocat i president de l'Associació Drets, Agustí Carles. Agustí Carles, bon dia, benvingut de nou.
Molt bon dia.
Gràcies per ser avui de nou amb nosaltres. Ja fa un temps que vam parlar de la llei de l'amnistia justament abans de la seva primera del seu primer intent d'aprovació en el Congrés dels Diputats, que va resultar fallit. Agustí, quin és el recorregut que pot tenir a partir d'avui aquesta norma, un cop s'aprovi previsiblement en el Congrés dels Diputats?
Bé, els tempos parlamentaris són aprovació, immediatament s'envia al Senat, abans de la reforma que es va aprovar de manera immediata al Senat, com el Congrés havia decidit que era per tràmit d'urgència, això en el Senat en 15 dies es tenia que haver tramitat, però com el PP té majoria absoluta al Senat, doncs va fer una modificació del reglament i el reglament l'ha modificat de manera que quan arriba la llei, doncs la mesa pot dir que no, que urgència res i s'ha de fer tràmit ordinari. I el tràmit ordinari és com a màxim 2 mesos. Per tant, ara hem de calcular 14 de març, doncs fiquem això 14 de maig. Uh-huh. Llavors ells tenen 2 mesos per fer tots els debats, obrir la comissió constitucional, demanar informes. Ells voten, i clar, per la majoria votaran dient que aquesta llei doncs no l'aproven, i llavors immediatament l'han de tornar al Congreso, i el Congreso torna a votar-la i torna a esmenar dient no estem d'acord amb el Senat, i com teníem aquí majoria absoluta, doncs la tornem a ratificar.
Déu-n'hi-do, quin batibull, sí. D'anar i tornar. Això acaba despistant a tothom, una mica també.
Sí, bé, però bueno, per això hi ha 2 càmeres. L'estat espanyol és un sistema democràtic bicameral, té 2 càmeres. En principi, el Senat era una càmera que es va crear per la representació, diguéssim, dels territoris, les comunitats autònomes i les províncies. Aquest era l'origen perquè aquestes, diguéssim, totes les províncies tinguessin veu, etc. Però bé, al final tot s'ha anat una mica adulterant i el Senat s'ha fet, per això, una altra càmera diferent per tenir una altra veu, un altre contrast i un altre contrapès, un altre equilibri democràtic, que bé, que també és important. Vull dir, per tant, el Senat, aquest debat, també serà important escoltar-lo. No sempre és el Congreso, vull dir, que no deixa de ser interessant que aquí s'haurà de votar i també s'haurà de sentir els arguments de per què es diu que no i els motius. Al final és un debat democràtic, vull dir que és important. No tothom té ni no és blanc ni negre. Per tant, el Senat s'haurà de fer un argumentari de per què diuen que no, quan aquí s'ha dit que sí. Això és important escoltar-ho.
Agustí, a partir d'aquí estem parlant llavors d'això, d'un termini de 2 mesos perquè la norma màxim, no? 2 mesos màxim perquè la norma torni al Congrés, previsiblement llavors es torni ja a aprovar de manera definitiva, però encara no es podrà aplicar, no?
Bé, una vegada que surti publicada el Butlletí Oficial de l'Estat, automàticament a totes les parts que se sentin que se sentin afectades, és a dir, que tinguin un procés que sigui possiblement amnistiable, doncs hauran d'anar als seus jutges corresponents en el seu procés dient, escolti, acaba d'aprovar-se la llei d'amnistia ahir i com dirà que se publica i entra en vigor el dia següent, doncs escolti, demano que m'arxivi el meu assumpte o si jo he estat condemnat doncs que deixi sense efecte la meva condena i els que tinguin mesures cautelars dient que tinc mesures que m'estan buscant una busca i recerca, etc., doncs demano immediatament que la deixi sense efecte. El jutge, d'acord amb la llei, com la llei és imperativa, el jutge normal, en un estat democràtic normal, doncs automàticament doncs, ha de valorar i dir si la llei me diu m'ordena això i, per tant, dicto l'arxiu del seu procediment d'acord amb l'article tal de la llei d'amnistia.
Perquè quedi clar, ha de ser la persona afectada la que digui, escolti, jo crec que tinc una causa oberta que mereix ser amnistiada i, per tant, ha de ser ell el que aixequi la veu, no? Perquè es posi en marxa aquesta maquinària.
Sí, ho pot fer la persona afectada, també podria fer el Ministeri Fiscal. El Ministeri Fiscal, segons la Constitució, representa la legalitat i llavors el Ministeri Fiscal d'Ofici també podria posar en marxa tot aquest sistema. Pot ser, el millor serà, ens consta això, que el Ministeri Fiscal ja fa mesos que ha demanat a totes les fiscalies de totes les províncies de Catalunya, que clar, és un efecte, doncs, tot el llistat de possibles casos amnistiables per tenir-los controlat, i no sabem si és perquè la pròpia fiscalia, a efectes de col·laborar, siguin els propis fiscals que siguin que d'ofici diguin, escolti, aquests casos són amnistiables i sigui la pròpia fiscalia que ho faci. Això ho desconeixem. Sabem que, per exemple, la Fiscalia de Girona, que és la que ens afecta, sí que té un llistat preparat de tots els casos que podrien quedar afectats per la llei d'amnistia. Com ho faran o no ho faran, això ja és una decisió de la Fiscalia.
La primera vegada que es va portar al Congrés l'aprovació de la llei de l'amnistia no va poder tirar endavant pel no de Junts, no? Que deia que no veia clar que alguns casos, especialment els vinculats amb Tsunami Democràtic, no poguessin ser amnistiats, no? En aquest cas, ara s'han introduït alguna sèrie d'esmenes en el text que es votarà avui. Els jutges a partir d'aquí tindran algun marge d'interpretació d'aquesta norma per negar-se a aplicar-la, per exemple?
Bé, ja saps que el dret, quan sempre fem la broma que quan hi ha dos advocats hi ha cinc opinions. Per tant, el dret és purament opinable. La llei està, jo l'he llegida, i està, és a dir, té molt poc marge d'interpretació. Per tant, un jutge que té ganes d'aplicar-la li deixa molt clar el que ha de fer, com s'ha de fer. Però veient tot el que estem veient i amb els anys que portem, amb tot el tipus de judicatura, sobretot l'alta judicatura espanyola, doncs hi veiem que agafen els articles i fan totes les interpretacions estrambòtiques, doncs clar, res és imprevisible. La llei és clara, per tot el tema del terrorisme, per exemple, queda molt clar que és que tot el terrorisme, excepte que sigui el terrorisme que diu la pròpia llei, que sigui el terrorisme, que s'entén terrorisme seriós, No, aquestes coses d'anar-te en un aeroport, tot això, el dret internacional no considera mai terrorisme, sinó el dret de protesta. Llavors, el terrorisme seriós, és a dir, el jihadista, el que mata gent, el que posa bombes, aquest terrorisme, aquest, el de veritat, perquè al final estem aquí ja ridiculitzant el que és un terrorisme i estem fent ja, d'alguna manera, estem enrient-nos de les víctimes de veritat, dels terroristes de veritat, de l'11M, del 17 d'agost, vull dir que això és terrorisme de veritat, i ho estem posant al mateix nivell, quan no s'hauria de fer, doncs aquí la pròpia llei d'amnistia diu aquest terrorisme, això no és amnistiable. Tot l'altre no és terrorisme pel dret internacional. I aquí la llei diu tot això, tot el que no... És a dir, si no hi ha morts, si no hi ha bombes, si no hi ha violència, si no hi ha una intencionalitat, si no hi ha un motiu de fer por a la gent d'una cèl·lula terrorista de veritat, tot és amnistiable. I per tant, Tsunami Democràtic, l'operació Judes, tota la resta, que tots aquests muntatges, per dir-ho en opinió purament tècnica meva, de què hem trobat perquè volien fer una reclamació de tipus independentista, etc. Això, evidentment, és amnistiable i la llei ho diu.
A banda de tot això, a banda del marge d'interpretació que pugui haver, si és que n'hi ha, que segurament el trobarem en algun cas, ho hem pogut intuir més o menys amb algunes declaracions, no?, en els darrers dies, hi ha també la possibilitat de recursos. De fet, la Junta d'Andalusia ha anunciat un, no?, de recurs a aquesta norma, un cop s'aprovi.
Sí, però el problema és un problema de legitimació. O sigui, tu pots fer els recursos que vulguis, però, evidentment, una comunitat autònoma, per poder fer un recurs, primer de dir... Escolti, el que dirà el Tribunal Constitucional li dirà, bueno, i vostè quina legitimació té? Llavors que comenci a dir, no, la igualtat de los españoles, dirà, escolti, vostè què li afecta? És a dir, a vostè en què el perjudica? Que un agent, entens, que és un agent molt concret, d'un succés molt concret que va passar a Catalunya amb unes situacions que, a més, la llei d'amnistia ho explica perfectament, que va ser un conflicte molt concret, que aquesta gent es busqui una solució a un conflicte que internacionalment està reconegut, a vostè què li ve? Que vostè, és a dir, quin dret li treuen a vostè, com a andalús, per exemple? Quin dret li treuen? És a dir, on està la igualtat? La igualtat s'aplica en casos iguals. A Andalusia li va passar alguna cosa igual? És a dir, Andalusia va tenir un problema, un procés d'independència, vostè? No. I, per tant, tots aquests escarafalls que fan, tot això, clar, els que som juristes ho sabem, i clar, el principi d'igualtat sempre s'aplica en casos iguals. Quan tens un cas igual, sí que pot haver-hi, de dir, vostè no està en la mateixa situació que estava un català i llavors li apliquen una llei de manera diferent. Això sí que afecta la igualtat. Tota la resta és argumentari polític.
Al final és molt simple, no? El principi d'igualtat és que hauria de ser així, no? I d'entenedor, no?
És així d'entenedor, però és que, clar, això els juristes ho tenim clar, però és bé el debat polític l'argumentari polític, i bueno, això ja no hi entrem nosaltres. I clar, els assents, i clar, nosaltres que els escoltem pensem, ja, ja, però és que, bueno, jo havia estat molts anys de jutge, i això és el primer que aprens quan vas a l'escola judicial, de dir, principi d'igualtat, s'aplica quan hi ha dos casos iguals. Quan no són iguals, no hi ha principi d'igualtat, i és que és allò de dir, és allò en blanco i en botella, com diuen a Madrid, no?
De calaix, no?
De calaix, com diem aquí.
Agustí, fem un repàs una mica ràpid del concepte d'amnistia. Què és l'amnistia i per què no l'hem de confondre amb l'indult?
Bé, l'indult és una vegada que tot el sistema judicial ha funcionat i ja t'han condemnat. És a dir, has tingut tot un judici, t'has defensat i els jutges ja s'han pronunciat i han dit nosaltres entenem que aquest fet delictiu t'hem imposat una pena de 10 anys. Una vegada que ja ha acabat tot el sistema, tens la mesura de gràcia, que és que te'n vas al poder executiu i el poder executiu diu el poder judicial s'ha pronunciat. I te'n vas tu i li dius al poder executiu, trobo la pena exagerada. Això es podria remediar o buscar un tipus d'esmena, etc., perquè trobo que el Codi Penal és exagerat, etc., etc., o per un tema d'oportunisme polític, diguem-ho clar, a vegades ha passat moltes vegades. Llavors és quan el Consell de Ministres té aquesta potestat de o rebaixar-te la pena, o rebaixar-te-la, o modificar-te-la, o deixar-la sense efecte, una vegada que tu ja sempre que hagis indemnitzat a la víctima. És a dir, l'indult sempre és el tema de responsabilitat civil s'ha complert i te queda tu una pena de 2 anys, que l'has de complir o no l'has de complir, etc. Llavors el Consell de Ministres té la potestat de dir t'indulto de manera condicionada, de dir, escolta, te perdonem la pena amb l'obligació que durant 5 anys no ho facis més. Per exemple, no? Això és l'indult una vegada que ja has estat condemnat. L'amnistia és anterior, és han passat uns fets que no sabem si són o no delictius, no? Uns fets que d'alguna manera han passat en una situació concreta i, per tant, davant tu estàs processat, encara no t'hem jutjat majoritàriament, hi ha casos que poden haver estat jutjats dins d'aquest context, per exemple, el tema de l'1 d'octubre, el tema del 9-N, del procés independentista, i llavors el que fem és dir, independentment de si poden estar o podem arribar a la conclusió de que poden haver estat delicte o no, arribem fem un perdó penal de dir, no sabem si pot haver estat un delicte o no, però com volem calmar la situació i volem arribar a un acord de dir, volem arribar a una situació de dir, va, fem tabla rasa i tornem a posar el comptador a 0 i a més, entenem, per part de la part independentista, entenen que no s'ha fet cap delicte i l'altra part ho assumeix, de dir, escolti, estàvem senzillament exercitant un dret a l'autodeterminació i, per tant, aquest dret el vam fer de manera pacífica i tots els nostres actes estaven fets pacíficament i justificats, arribat a aquest punt, que és un acord, es fa la llei d'amnistia, que és el que s'explica a l'exposició de motius. Per un costat, uns diuen, nosaltres no hem fet cap delicte, l'únic que fèiem era un moviment social i democràtic, i els altres diuen, tens totes unes causes penals i nosaltres entenem que d'acord, vinga, posem-te la raça i, per tant, arribem a aquest acord de tots aquests procediments que es van posar en marxa amb contingut penal o no, ho deixem estar, és a dir, fem aquest perdó penal i, per tant, d'alguna manera, fem la llei d'amnistia i tot queda sense efecte, de manera que tot allò que estan els jutjats queden arxivats i els casos que hagin pogut estar condemnats dins d'aquesta causa justificada de l'independentisme, etcètera, etcètera, també queden sense efecte.
I, per suposat, sense antecedents per a les persones que hi puguin tenir afectació, no?
Sí, evidentment. I els antecedents queden cancel·lats, de manera que tu ja quedes net i quan demanis els teus antecedents penals no sortiran mai.
Per tant, si l'indult és una qüestió ja excepcional de per si mateixa, no? L'amnistia encara ho és més.
Ho és més, sí, però és, llavors l'amnistia el que demana és d'alguna manera l'indult és personal, ets tu, que amb la teva pena vas i el teu expedient és l'expedient d'Agustí Carles, que demana l'indult per ell, pel seu delicte, i l'amnistia és més genèrica per solventar una situació de crisi constitucional que hi ha hagut en un moment determinat. És general, sense posar noms, però sí en una situació, i després això afecta a molta més gent.
Hi ha precedents en els nostres, en el nostre entorn, a Europa, a Espanya, se parla de l'amnistia, de la transició, però no sé ben bé si es podria dir exactament així.
Sí, és a dir, l'amnistia de la transició, que va ser anterior a la Constitució, és a dir, l'any 77, quan d'alguna manera mor Franco, clar, aquí hi havia hagut una guerra civil, i per tant aquí hi havia, a les presons estaven plenes de presos polítics, i clar, hi havia hagut, bueno, gent, presos polítics, i després hi havia gent condemnada, uns mataven l'altre bando matava l'altre bando, i clar, hi havia una quantitat de gent totalment condemnada i en processos oberts. I llavors es va fer la llei d'amnistia del 77, que el que feia era, això, explicava això de dir, aquí va haver un moment, m'entens, en què tothom es matava, aquí hi ha la tira de causes obertes uns contra els altres, i si volem realment obrir un procés democràtic i fer una pau, una reconciliació nacional, si estem tots aquí encausats uns als altres, hem d'arribar a una cosa, i van veure que l'amnistia era el camí, i allà se justifica, i allà va sortir, és a dir, es van sortir molta gent de la presó amb delictes de sang, diguem-ho clar, sí. I va sortir gent de la presó amb delictes polítics, que no l'únic que havien fet és una manifestació, fer enganxines, fer barricades, bueno, el que es feia en aquell moment, vull dir que eren delictes violents, vull dir que no té res a veure amb moltes coses que s'ha fet el procés independentista, i allà es va pactar i es va dir ni un costat ni l'altre, i per tant fem l'amnistia. I això és el que és l'amnistia del 77, que es fa en un moment en què no hi havia ni Constitució, vull dir que es fan aplicant les lleis del moviment franquista. Llavors, d'alguna manera, és el primer antecedent que tenim. I ells, bueno, molta gent justifica, diem, no, però jo era una altra cosa. No, una altra cosa no, era una crisi, d'alguna manera, de l'Estat, que va tenir un problema i va buscar aquesta solució. I aquí va passar que allà afectava tot l'Estat espanyol, i aquí, en aquest cas, afecta a una part, que és la part, diguéssim, catalana, i també tenia una crisi. S'ha buscat la fórmula de dir com es fomenta una crisi, en aquest cas constitucional, d'una part de l'Estat espanyol. Doncs es va dir l'amnistia.
Era pràcticament, en aquell moment, segurament l'única opció de no tornar a una guerra civil o una cosa pitjor.
Sí, clar, perquè si tu volies, clar, sí, com ho feies, si no? És a dir, com si tothom, tu tenies tanta gent a la presó i tothom havia matat a tothom, per dir-ho molt directament, perquè se'ns entengui, doncs clar, com ho feies? Perquè clar, tenies molta gent del bàndol nacional, del bàndol republicà, tot això com es feia? Llavors es van buscar fórmules i es va descobrir d'aquí l'argumentari, bueno, que els juristes nosaltres ho estudiem, d'aquí que la Constitució no es prohibeixi l'amnistia. Per això que quan es va haver un debat es va dir, deixem, és a dir, no parlem de l'amnistia, no la prohibim, perquè nosaltres ens va servir en un moment determinat, en aquest estat, ens va servir per poder tirar endavant.
Clar.
Per això quan diuen, no, l'amnistia està prohibida a la Constitució, no, l'amnistia es va ometre expressament perquè va dir, vés a saber d'aquí quan dura la Constitució, que un dia no la tinguem que utilitzar altra vegada l'amnistia, pel que sigui. Pensava, per què? Per això quan diuen, no, és que està prohibida, no, el que no està prohibit, pendents, està permès. I la Constitució, clar. I quan va haver-hi el debat, van parlar de dir, anem a prohibir l'amnistia, i tots van dir, calla, calla, que ja ens coneixem, com som, ja vam sortim d'on sortim, no diguem res, perquè l'amnistia sempre és un sistema legal que ens permet solucionar coses amb conflictes molt greus. Per tant, ve de saber d'aquí 30, 40, 50 anys si l'amnistia pot servir com un sistema legal per solucionar ve de saber què. I mira, i aquí estem.
Tenim una història per mirar enrere i no fa pas tants anys d'això.
No fa tants anys, per això dic que quan es fan, clar, nosaltres fem debats jurídics, després hi ha els debats polítics i clar, el polític plantant els seus discursos i això és obvi, però clar, quan sentim certes coses, doncs nosaltres, esclar, jupim el cap pensant, bueno, que cada un digui el que cregui, però les coses són com són, no? Però bé, això és el joc, i passa que nosaltres quan tenim oportunitat de mitjans de comunicació i la gent ens pregunta, doncs expliquem la història, creiem nosaltres com és, i és important que la gent ho sàpiga, perquè així va molt més informada amb dades que són reals, i suposo que els que estan escoltant, que són de l'edat més gran que jo, tot això que estic explicant segur que se'n recorden i diran si és així, aquesta amnistia del 77 era això i aquella amnistia era per solventar allò i aquella amnistia, bueno, passa, i en aquell moment la gent no tenia tant mitjà de comunicació i ni tenia tantes maneres d'informar-se, li van explicar que era així, que això era el millor, que no sé, la gent tenia idea que era una amnistia, però li van dir això és la pau entre espanyols, i és el camí, que la gent va dir, ah, doncs molt bé. I segur que el debat que va haver-hi allà no ningú s'escarrafava de res, i la gent va votar i tot va dir, si aquest és el camí, doncs vinga, la transició que nos dimos entre todos i endavant.
Sí, sí, aquelles frases que hem sentit repetides unes i altres vegades, tot i que jo tinc la sensació, Agustí, que és veritat que fa 30 o fa 40 anys o 50 no hi havia els mateixos canals i mitjans de comunicació que ara, però és que ara que sí que els tenim, jo crec que la informació tampoc flueix gaire millor, eh?
I... No, clar, el tema és que, clar, ha canviat tant, clar, el que diem, de vegades avancem, i el tema és que abans teníem només el que dèiem, una televisió única, i només un missatge, no? I potser el teníem i no sé si al final dius que no tenies una informació i amb aquesta te la creies i eres més feliç i prou. Clar, ara tens tanta informació que vas perdut. Jo entenc, i amb temes que jo no conec també ho passa. Però, clar, la capacitat que hem de tenir el ser humà suposo que és de saber escoltar un i saber discernir on està la veritat. I, clar, com els polítics ens tenen acostumats a tants missatges tan curts, tan poc explicats i tan directes, que certament el que dius és que no saps ja on estan les quarts i les hores de molts temes. Per això que bueno, els analistes intentem aportar nosaltres una mica de llum en els temes que coneixem per ajudar a la gent que ens escolta que entenguin cada tema, perquè és que a més surten tants temes, tan paraules tan tècniques i tan estranyes que realment... Si vols estar mínimament informat de qualsevol de l'actualitat, has de dedicar mig matí cada dia per saber...
Com a mínim. Com a mínim. Doncs per això mateix, Agustí Carles, advocat i president de l'Associació de Drets, gràcies per posar una mica més de llum a aquesta qüestió enrevessada, sí, com a mínim, i que ja porta molts mesos en primera plana, com és la llei de l'amnistia, que previsiblement s'ha d'aprovar aquest dijous al Congrés dels Diputats. Gràcies. Segurament en seguirem parlant.
Perfecte. Molt bé. Bon dia.
Que vagi molt bé. Bon dia.